banda del gust popular. Totes les coses que dius no són, en fi, veritat. Però si ens fan ser feliços, això és la felicitat. El dia de Sant Joan hi ha fogueres i follies. Uns gaudeixen, altres no, talment com els altres dies. Aquest és un poema de Fernando Pessoa, en traducció de Josep Maria Llompart.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bé, són dilluns 26 de març de 2012 i, per tant, estem fent el Tirant de llibres. Tirant de llibres amb el programa número 194, que esperem que us agradi. I ara us presentarem. Comencem per saludar en Jordi. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Franç. Ai, perdó. Bona nit, Joan. Precisament m'embalava una mica perquè avui, doncs, el que... volem que tothom recordi és que la presentació del llibre Independència o mort de la llengua de Jordi Soler i Camardons, que tenim promesa, es realitzarà, sí, però no aquesta setmana, no el dia 29, perquè coincidint amb la vaga no semblava el més oportú, sinó que hem ajornat la presentació d'Independència o mort de la llengua fins al mes d'abril, concretament, si no recordo malament, és el 29 de, ai, no, el 19 d'abril, no el 29, sinó el 19 d'abril, que serà, doncs, en la proximitat de Sant Jordi. I avui tenim un dia molt atapeït, oi? Un,
sí, saludem primer també la nostra companya
la Gemma Grau,
i a tota la gent que es va fent, doncs, els nostres comentaris des de fora, que ara començant a parlar-ne. També tenim una altra notícia, és que recordeu que aquest programa estarà dues setmanes sense aparèixer, perquè hi ha les vacances de Pasqua i acostumem sempre a fer vacances quan toca aquestes vacances. Per tant, des de fins al dia dilluns 16 d'abril no hi tornarem. Per tant, recordeu això, 15 dies de descans, que també servirà perquè podeu llegir més llibres. Bé, dit això, doncs comencem a explicar una mica el que hi haurà en aquest programa. Seguidament entrem en les cròniques des de les Illes Balears amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez, que ens explicarà, doncs, notícies i esdeveniments que han passat en aquelles terres. Igualment, des del País Valencià, l'Empar Morelló ens explicarà, doncs, també notícies des del País Valencià, des de la ciutat de València. També seguirem jo mateix amb literatura catalana, us parlaré d'un autor conegudíssim, conegudíssim sobretot per la quantitat de llibres que ha fet, és en Jordi Sierra i Fabra, i però parlant d'un llibre no tan conegut, que és Assassinat al Club, que ja veurem després de què es tracta. Després,
a literatura... En Francesc, oi?
I cinema parlarà de...
Jordi? En Francesc, sí, parlarà de Les aventures de Huckleberry Finn, de Mark Twain, concretament de dues versions cinematogràfiques, al final ho direm. Tot seguit, jo mateix, sobre el fet literari, us parlaré de l'exili mexicà de Pere Calders, però, si voleu, en direm d'això codis ocults en la correspondència entre autors. A continuació, Joan, a Internet i llibres, de què ens parlaràs?
Parlaré d'una editorial que s'ha presentat en format web, per això, doncs, es mantenem, que és crims.cat, crims.cat, que és una editorial, doncs, nova, que fa, que és diguem-ne, el relleu de la cua de palla. Després seguirem amb llibres a la carta. Helena Martínez Pons es presentarà un llibre de diversos autors, Sabers femenins en l'Europa moderna. Després acabarem amb el noticiari, que aquí hi ha notícies molt interessants, espero que avui ens escolteu i ho seguiu, que parlem tots tres d'aquest tema, i després el Jordi ens farà la frase i amb això, doncs, acabarem el programa.
La crònica.
Bé, ja tenim al nostre micròfons la Laia Martínez. Hola, Laia, com van les coses per les illes? Ja sé que no gaire bé, no? Molt moguda.
Bon vespre, sí, molt moguda. Primer em disculparé per l'absència del dilluns passat.
Com va anar el festival?
El festival va anar beníssim. Vam tenir una assistència de divers 400 persones. Recordem, un festival de poesia amb recitals que es van fer, doncs, per exemple, a la una de la matinada del dissabte. Bastant impressionant l'atenció entre el públic i les felicitacions que hem rebut, molt contents. Però bé, a part d'això, aquest cap de setmana passat teníem un parell d'actes molt importants. Primer, el dissabte es va celebrar l'entrega dels Premis Cavall Verd, que atorga l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana a la millor obra de poesia de l'any, diguem-ne, del 2011, un premi que se'n va endur en Francesc Garriga, d'autor sabadellenc, i després el premi a la millor obra de traducció de poesia, que se'l va endur un altre sabadellenc, en Toni Clapés. I bé, es va fer, doncs, tota aquesta entrega de premis amb una mena d'homenatge a l'escriptor, poeta i narrador Miquel Àngel Riera de Manacor, i es van fer, doncs, taules rodones, recitals, a part d'aquesta entrega, això el dissabte. I es va aprofitar per convocar una mica més, doncs, d'escriptors i de amants de la llengua aquesta manifestació que es va celebrar ahir per la llengua, i que bé, que va anar molt bé, perquè maldament hagueu llegit en alguns diaris que l'assistència de manifestants va ser d'uns 15 o 20.000, en realitat, doncs, érem d'haver 50.000 i va ser fabulós. A veure si té alguna repercussió real amb el senyor Bauzà, a veure si se li remou una mica la consciència o alguna cosa, perquè la veritat és que la resposta de tota Mallorca, doncs, va ser molt positiva i contundent. I bé, no sé si m'oblido alguna notícia de les passades. Us faré un resum d'aquesta setmana, d'acord? Que hi ha unes jornades molt interessants de literatura infantil i juvenil, coincidint amb el Dia Internacional del Llibre Infantil, que és el dia 2 d'abril. I bé, hi ha la llibreria Lluna, que és aquesta llibreria de Palma, està al carrer General Riera número 68, que han muntat aquestes jornades titulades Contes del Brés a la Lluna, que estan, doncs, això, orientades a infants i adolescents fins als 18 anys, però que contenen amb participació de poetes i narradors, doncs, de totes les edats, i que toquen tots els gèneres. I si us sembla, us en faig un resum de lo més interessant que hi haurà. Això serà del 26 de març al 2 d'abril. Diverses activitats, totes a la llibreria. Els de matins hi haurà contacontes cada dia, excepte el divendres dia 30, que hi haurà poesia amb diversos autors, doncs, com poden ser el senyor Toni Vidal Ferrando, n'Antònia Vicenç, jo mateixa, Laia Martínez, i bé, i diversos autors de poesia que faran, doncs, aquesta sessió de recitals. I després, als hora baixes, des del dia 26 fins al dia 2, hi haurà diversos tallers. Taller de com explicar contes, per exemple, molt interessant, que el donaran a Carolina Ares. Hi haurà també un taller d'il·lustració amb Naníbola Ullà, que és una il·lustradora també molt jove, que es dedica a això, a poesia i narrativa per infants. Hi haurà tallers d'ús de les noves tecnologies per l'ensenyament de literatura i per la motivació de la lectura en els infants. I una tertúlia poètica, també el divendres dia 30, amb el col·lectiu Fart d'Art Escamot de Poesia, que, doncs, animaran a participar tots aquests assistents, que seran, doncs, més de 100, perquè ja estan apuntats, hi ha llista d'espera fins i tot, per poder participar, doncs, en aquestes jornades.
Doncs molt bé, Laia. doncs t'agraïm la informació que ens acabes de donar i esperem, la setmana que ve recorda que no fem el programa, per tant ens haurem d'esperar fins al dia 16 d'abril perquè són vacances de Setmana Santa i quan hi ha vacances escolars el tirant de llibres també em fa de vacances.
Molt bé, i aprofitarem com has dit abans per llegir.
Ah, això mateix, veig que ens escoltes des d'allà.
Molt bé.
Doncs vinga.
Una abraçada.
A reveure.
Adéu.
Seguim ja amb la crònica, tenim aquí ja l'Empar Morelló, doncs, que també ens explicarà moltes coses interessants del País Valencià. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Espero que me trobareu a faltar aquestes dues setmanes que hem estat sense parlar i avui us conte cosetes. En primer lloc, ja abans de res, com que hi ha moltes persones aturades, moltes persones fent feina i desgastades i tot això, i tenim una vaga general, doncs convocar a tot el món a aquesta vaga general d'alguna manera per reclamar prou de retallades, prou de malbaratament dels diners públics i per uns serveis de qualitat, tant serveis socials com la sanitat, com l'educació. I tot això ho arreplega i en ve de gust dir-ho perquè l'Acadèmia Valenciana de la Llengua acaba de nombrar 2012 com l'any Estellés. I Estellés era un poeta del poble. I jo crec que el poble, o els ciutadans, les ciutadanes, tenim un deure cívic, diguem-ne, i hem d'exigir als nostres governants, vinguin d'on vinguin i tinguin el pal polític que siga, hem d'exigir-los responsabilitat en les seves accions. I per això jo recupero, diguem-ne, esta veu del poble i el Vicent Andrés Estellés, perquè, ja us dic, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua farà 2012 l'any Estellés. I bé, després de la poesia, podem anar al cinema. Aquesta setmana, al Centre Octubre Cultura Contemporània, podem veure avui, demà i dimecres, 26, 27 i 28 de març, podem veure a les 7 de la vesprada Les Aventures de Tintín, en versió original en valencià. I també el divendres 30 de març podem veure a les 7 de la vesprada El Titellaire.
Oh, interessant.
El Titellaire conta la història perquè Les Aventures de Tintín les conegueu, però us poso un poc al detall de què és el titellaire. El titellaire és un dels últims titellaires valencians, és Edu Borja, i d'ahí el que es plasma en el documental és la barreja d'aquesta creativitat amb l'artesania, que ve d'alguna manera d'un altre temps, que replega moltes qüestions culturals, artístiques, veritat, i bé, en principi, el seu pròxim espectacle serà Gerontoso, i l'acompanyen el silenci i el tempo del creador al seu taller. Això diu, un espai únic on la fusta i el cartoró i els fils cobren vida gràcies a les mans del tal Edu Borja. Jo crec que està bé que anem a veure'l i que sobretot participeu. Després, què tenim? Tenim el compte enrere per les Dies del Saurí. El Dies del Saurí és el darrer disc de Bertel. S'estrena aquest cap de setmana, el dissabte, al Festival precisament de Barcelona, al Barna Sants. És el seu últim treball, la veritat que ha vist la llum amb una fórmula de finançament de micromecenatge, d'alguna manera.
A ver,
que els seguidors de Bercel han fet xicotetes aportacions i és així com aquest grup del COI ha tirat endavant el seu quart disc. Crec que necessitaven al voltant de 4.000 euros i això és el que s'ha recaptat, 4.340 euros. Jo crec que la idea és bona i les aportacions que anaven des dels 5 euros fins als 800 i pico doncs han permès que aquest disc veig a la llum. El Dia del Saurí recull com a idea la pluja en totes les cançons i emula la figura del Saurí per reivindicar els projectes vitals, no? I per reclamar d'alguna manera la supervivència, tot i les crisis socials i personals que es toca viure. Eixiran dos formats, el CD es publicarà ara al mes d'abril i després, un poc més endavant, allà pel mes de maig més o menys, eixirà un CD llibre que editarà Bromera i que contindrà, a més del disc, un còmic i les lletres de les cançons. El còmic presenta precisament aquest personatge que veu com la seva situació laboral es va deteriorant a poc fins que per la feina. Res que no vinga de nou en aquests dies. Així que amb aquesta idea jo em quede, espero que els vagi molt bé als de Vercel, que la gent de Barcelona i de tot arreu pugui disfrutar del Barna Sants, i bé, proper dissabte dia 31 ja estaran. I res més, fins a la propera setmana ens tornem a escoltar. Adeu, adeu, que tingueu bona vesprada.
Bona vesprada.
Literatura catalana.
Bé, a Literatura Catalana parlarem de Jordi Sierra i Fabra. Abans ja hem dit que és un dels autors molt coneguts i ara parlarem d'un llibre que es diu Assassinat al Club. Què és el Club? Doncs el Club és un programa que es feia per TV3, que feia l'Albert Om, i que ara explicaré una mica la història de per què es va fer un llibre ambientat al Club, aquest programa. Això, Assassinat al Club, és de l'editorial Columna Edicions, el número 644, el 2005, es va publicar a Barcelona, té 224 pàgines i 15 euros en format paper segons l'editorial. 15 euros, eh? 16,70 o fins i tot a 18 euros en diverses llibreries digitals. Per tant, cal anar alerta on es compra, perquè el preu varia, cosa que és una cosa curiosa perquè normalment els llibres tenen el mateix preu a tot arreu, però aquest no. Jo us demano que aneu a llibreries de confiança i recordeu que el preu ha de ser de 15 euros. Abans de res, unes notes sobre l'autor. Jordi Sierra i Fabra neix a Barcelona l'any 1947, per tant és relativament jovenet. Actualment és un dels autors més recomanats i llegits a les escoles, a banda de ser traduït a 25 llengües i d'haver venut, agafeu-vos a bé, 10 milions de llibres, que això es diu ràpidament, però que és molt difícil de fer-ho, aquesta venda. Rodamón incansable, fet que nodreix bona part de la seva literatura, expert en música i inetiquetable, com a escriptor multifacètic, ha guanyat 2 dotzenes de premis literaris, entre els quals el Premi Néstor Luján de novel·la històrica, l'Ateneu de Sevilla, Joaquim Ruir, el Ramon Muntaner, l'Abril, dues vegades al Vaixell de Vapor, 2 al Columna Jove, 3 al Gran Angular i tant en català com en castellà. Als dos costats de l'Atlàntic, a més a més, perquè té molta relació a Colòmbia. A Columna, a més del seu best-seller El temps de l'oblit, 70.000 exemplars venuts, ha editat Banda Sonora, Mai no serem estrelles del rock, Zones interiors, Concert en sol major, El vol del drac, L'or dels déus, entre d'altres. La pell de la revolta, Premi Néstor Luján 2004, és una de les seves últimes novel·les. El 2004 precisament va impulsar el seu darrer gran projecte, la Fundació Jordi Sierra i Fabra. Té més de 150 llibres escrits en català, 150, entre els quals destaca, com el més conegut, Camp de maduixes, publicat el 1977. Si ens centrem a Assassinat al Club, ens trobem davant d'un divertimento, podríem dir, estilístic, perpetrat per l'escriptor Jordi Sierra i Fabra, que té els orígens en una entrevista que l'Albert Om va fer a l'escriptor al programa El Club l'any 2005. Li va preguntar si seria capaç d'escriure una novel·la negra, amb assassinat inclòs, i que tingués per marca el programa que ell dirigia. L'escriptor va acceptar el repte i al cap de pocs mesos ja tenia enllestida aquesta novel·la. És una obra d'encàrrec, sí, però entesa en el sentit positiu del terme. Diu la contraportada, són les 15:35 de la tarda. El plató de televisió, on es fa el programa El Club, està en plena efervescència. D'aquí a poca estona surten en escena i tothom enllesteix els últims preparatius, com cada dia. Res no fa preveure que en pocs minuts tot es trasbalsarà i que aquella serà una de les tardes més vertiginoses de la història del programa. Tot comença amb uns anònims, amb la qual cosa ja se sap quina serà la trama de la novel·la de Sierra. Tot va començar per la rebuda d'uns anònims al programa amb la llegenda «Ja t'enxamparem! Ets indigne de tu aquest nom!» I tot això ho signava Mirt, en lletres majúscules Mirt, M-I-R-T. A partir d'aquí comença el desenvolupament del programa amb els nervis habituals, però l'atenció es dispara quan descobreixen l'assassinat d'un músic que tocava rap i que era un dels convidats al programa als lavabos del plató on es fa el programa. apareix un xinès que no és xinès, el Lluís Llach, en Porté, la Guillermina Mota, en Gerard Quintana, la Mabel i tota la resta de col·laboradors i treballadors del club són els protagonistes d'aquest llibre. Aquesta història es presenta estructurada en 84 capítols, a sota del número dels quals hi ha l'hora en la qual passa l'acció. També hi ha un epíleg sobre la llegenda de 2 o 3 anys després, on l'autor fa un repàs facetiós del futur de tots els seus personatges, i una part final d'agraïments on Sierra explica com va ser que escriguis aquesta novel·la i demana perdó per la forma com ha tractat els personatges de la novel·la, que, ja que gairebé tots es corresponen a personatges reals, perquè són personatges que surten al programa i, per tant, esclar, segons com es tractava, doncs, a vegades doncs, demana perdó si algú no s'ha sentit ben tractat. No es perdeu el final explosiu i espaterrant, amb sorpresa i persecució per tots els alberins, de TV3 inclosa. És un llibre indicat per a totes aquelles persones que van gaudir veient aquest programa i ara podran veure'n les seves interioritats. I si ja coneixeu l'autor i us ha agradat, el recomano encara més. Dono 2 webs de l'autor: www.sierraifabretotjunt.com/2011/cat.jsif o també www.sierraifabra.com/ant/secciones/català. Allà trobaré informació també a la Viquipèdia en català sobre aquest autor que ha fet tants llibres que l'internet en va plena. Repeteixo la referència: Jordi Sierra i Fabra, Assassinat al Club, Editorial Columna, Edicions 644, 2005, Barcelona, 224 pàgines, 15 euros en format de paper o amb altres preus més alts a altres editorials.
Literatura i cinema.
Bé, avui a Literatura i cinema parlarem d'una novel·la de Mark Twain que es diu Les aventures de Huckleberry Finn. Aquesta novel·la, que tenim editada recentment per una edició de l'any 2010 d'Edicions La Galera, és una edició especial que, en la qual s'ha editat conjuntament Les aventures de Tom Sawyer i Les aventures del Huckleberry Finn. És una edició conjunta, com diem, especial, que es va fer amb motiu del centenari de la mort d'aquest escriptor. Aquest escriptor va morir l'any 1910, doncs l'any 2010 es va fer aquesta edició. Aquí al Tirant de Llibres ja vàrem parlar en el seu moment de Les aventures de Tom Sawyer, precisament dins l'apartat de literatura i cinema. I avui parlarem de Les aventures de Huckleberry Finn, també en aquesta mateixa secció. Bé, la novel·la de Huckleberry Finn, o Les aventures de Huckleberry Finn, que de fet té unes 360 pàgines, és un llibre extens, i ens resulta que comença explicant, de fet, la continuació de l'altra novel·la que hem comentat fa un moment, Les aventures de Tom Sawyer. Recordeu que al final de Les aventures de Tom Sawyer, Huckleberry Finn i altres companys, resulta que van aconseguir ser premiats amb uns diners, uns quants milers de dòlars. Doncs en aquests, precisament aquests milers de dòlars, és com comença aquesta novel·la, aquesta novel·la de Les aventures de Huckleberry Finn. Això, de fet, en les pel·lícules no surt en cap cas, perquè les pel·lícules el que els ha interessat precisament és desvincular aquesta novel·la, Les aventures de Huckleberry Finn, de l'altra, de Les aventures de Tom Sawyer. Hi ha grans diferències entre la pel·lícula i les pel·lícules i la novel·la. En principi hem trobat fins a tres adaptacions. Hi ha una adaptació de l'any 1939 dels Estats Units d'Amèrica, 91 minuts, dirigida per Richard Thorpe, protagonitzada per Walter Connolly, William Frawley, Rex Ingram i altres. N'hi ha una altra, que és de l'any 1960, aquesta ja és molt més coneguda, dirigida per Michael Curtiz. Té la particularitat d'aquesta pel·lícula que hi intervé el que havia sigut un actor molt conegut, Buster Keaton, encara que en aquesta versió de l'any 60 Buster Keaton té un paper bastant desluït, interpreta una mena de domador de lleons vingut cada cop a tenir menys importància. I l'última versió, la més recent, és de l'any 1993, dirigida per Stephen Sommers, que també ha fet el mateix, ell mateix ha fet el guió, basada evidentment en la novel·la de Mark Twain, i com a actors que intervenen en aquesta versió de l'any 1993 hi ha, per exemple, Elijah Wood o altres. Aquest Elijah Wood és aquell que trobarem en El Senyor dels Anells, el que fa el paper de Frodo. Doncs bé, a veure, el que s'explica en aquesta novel·la, de fet, són les aventures d'aquest noi que diu Huckleberry Finn, quan resulta que al principi de la novel·la ha estat acollit per una vídua, la vídua Douglas, i resulta que el seu pare el ve a buscar. El ve a buscar no perquè se l'estimi gaire, sinó perquè vol els diners, només té aquesta veritable avarícia. I ell el que fa, perquè el seu pare no el tracta gens bé, és intentar-se escapar. Intenta escapar, després que el seu pare l'hagi tancat en una barraca, simula la seva pròpia mort, i això, aquest fet, aquesta desaparició, que tothom pensa que ha estat un assassinat, que uns bandits han entrat a la barraca per assassinar-lo, aquesta desaparició es combina amb la fugida d'un negre, el negre Jim. Recordeu que en aquesta novel·la, que està ambientada a principis del segle XIX, l'esclavitud encara és un fet corrent als Estats Units. El fet de tenir negres com esclaus era una cosa bastant habitual. No es critica en cap cas, al contrari. Sembla que aquells que volien l'abolició de l'esclavitud eren mal vistos. Doncs la desaparició de Huckleberry Finn, el suposat assassinat de Huckleberry Finn i la fugida d'aquest negre són el que donen el punt de partida d'aquesta novel·la. Per què marxa Huckleberry Finn? Per què simula que l'han assassinat? Perquè no vol tornar a veure el seu pare. Per què aquest esclau negre, en Jim, de fet, per què fuig? Doncs perquè no vol que el venguin. Resulta que la propietària d'aquest esclau, la senyora, no recordo el nom, la senyora, és igual, doncs la propietària el volia vendre per $800. I llavors, doncs, la senyora Watson, ara, aquest és el nom, la senyora Watson el volia vendre per $800 i ell no vol que el venguin, i és per això que decideix fugir. Doncs bé, fugen, tots dos es refugien, encara que sense saber-ho, es refugien a l'anomenada illa Watson, i a partir d'aquí el que fan és, a través de canoes, rais, tirar riu avall per fugir, perquè riu avall és on hi ha la llibertat, el que en diuen la ciutat de Cairo, i la ciutat de Cairo ja forma part dels anomenats estats lliures, on no hi havia esclavitud. Això d'una banda, això li interessa l'esclau, el Jim, mentre que a Huckleberry Finn el que li interessa és marxar com més lluny millor, perquè el seu pare no el pugui trobar. Bé, passen moltes aventures. Hi ha doncs, un parell de timadors, un parell d'estafadors, que s'anomenen respectivament el rei i el duc, que de fet, com que tenen la intuïció que Huckleberry Finn està protegint aquest esclau negre fugitiu, els fan com, d'alguna manera, una mena de xantatge. I els fan que tant un com l'altre, com en Huck, com el negre Jim, els hagin de servir, els posin els seus cervells. I llavors, doncs, bé, al final no puc explicar com acaben aquests dos personatges, però sí que, bé, no acaben gaire bé. D'alguna manera, les successives estafes que van fent a diversos personatges i a diversos pobles faran que al final doncs, rebin el que mereixen. Bé, doncs hi ha un episodi molt interessant, hi ha l'episodi anomenat de Peter Wilkins, en què resulta que aquest senyor s'ha mort, Peter Wilkes, i resulta que estaven esperant que vinguessin els seus dos germans d'Anglaterra, de Sheffield, Anglaterra, i perquè es fessin càrrec de les filles del mort, i perquè elles tinguessin l'herència del mort. Aquests dos estafadors que comentàvem fa un moment s'assabenten d'aquest fet i s'intenten fer passar per aquests dos familiars del mort, de Peter Wilkes. No puc explicar com acaba la història, però sí que el que està clar és que s'intenten beneficiar de la situació, i caldrà veure quin serà el paper de Huckleberry Finn. Caldrà veure els seus escrúpols fins on la faran actuar, si faran defensar les pobres noies o no. Bé, en relació a això, hem explicat l'episodi més important de la novel·la. L'episodi més important, i de fet que articula bona part de la novel·la, és aquest. Hi ha un altre episodi, apareix una mena de casa flotant, on a dins hi ha un assassinat, i hi ha un vaixell també a la deriva, on a dins hi ha uns bandits. Apareix també una mena d'enemistat que hi ha entre dues famílies, que ja ve de molt lluny, com si fos una mena de revisió de la història de Romeu i Julieta. O sigui, hi ha tot un seguit d'aventures que porten els dos protagonistes, Huckleberry Finn i el seu amic Jim, fins pràcticament fins al final del riu, fins a la, no anava fins a la desembocadura, però no, fins que el riu s'uneix amb un altre riu, el riu Ohio s'uneix amb un altre riu, i llavors ja ens acostem cap al que seria el final de la novel·la. El final de la novel·la, que bé, ens podem imaginar que si ens hagin passat tota la novel·la amb l'esclau Jim fugint, caldrà veure si al final de la novel·la l'acaben atrapant o no l'acaben atrapant. Aquest també seria un altre dels punts d'interès de la novel·la. Per tant, resumidament, un cop fet el plantejament inicial de quins són els personatges que hi trobem i per què han fugit o per què han marxat, caldrà veure totes aquestes aventures que van tenint, que en van tenint unes quantes, aquest seria un punt d'interès, i l'altre punt d'interès seria si al final el negre Jim doncs, aconsegueix la llibertat o no aconsegueix la llibertat i de quina manera ho acaba fent. I aquí sí que és on cal dir que sí que hi ha bastantes diferències segons la versió que fem servir. Si llegim el llibre, bé, doncs el llibre s'acaba d'una manera determinada, d'una manera bastant sorprenent, mentre que les dues novel·les, perdó, les dues pel·lícules, la manera de fer acabar la història també és molt diferent. En un cas, la pel·lícula de l'any 1993, l'última que hem esmentat, aquesta en què surt l'Elijah Wood, jo crec que és una versió cinematogràfica bastant fidel al que seria la novel·la, no només pels fets que s'hi expliquen, sinó també en l'ordre que s'expliquen aquests fets. La pel·lícula de l'any 1960, aquesta sí que no explica tots els fets i de la manera com s'expliquen en el llibre, sinó que, a més, hi ha canvis d'ordre importants. A la pel·lícula de l'any 1960, aquest episodi que hem comentat abans d'aquell mort, que es diu Peter Wills, apareix pràcticament al cap de 20 o 25 minuts d'haver estat començada la pel·lícula. I, de fet, s'articula com si fos l'episodi principal de tota la pel·lícula. Mentre que en la pel·lícula de l'any 93, no. A la pel·lícula de l'any 93, aquest episodi no apareix ben bé fins que ha passat una hora de la novel·la, una hora de la pel·lícula, perdó. Per tant, per resumir una mica, podríem dir això, que les dues versions de la pel·lícula, de les dues pel·lícules que són versions de la novel·la, fan servir a grans trets la història marc, la història general, el que seria l'esquelet de la història, tots dos la segueixen força bé. Ara bé, les diferències serien aquestes, que la versió de l'any 93 és molt més fidel, tant en els fets com en l'ordre, mentre que, en canvi, la pel·lícula de l'any 60 no. La pel·lícula de l'any 60 desordena molt els fets. Hi ha fets que surten en el principi del llibre i que la pel·lícula de l'any 60 no surten fins al final. I, per tant, clar, això, a veure, és un bon exercici haver llegit la novel·la prèviament i després poder comparar. Hi ha altres diferències. Quan van anar a veure el senyor Wilkes, el Peter Wilkes, fent-se passar pels hereus, doncs resulta que en comptes de ser dues filles, però tres filles a la novel·la, en aquesta pel·lícula de l'any 60 només en surten dues. Altres diferències entre la pel·lícula de l'any 60 i les altres dues és el lloc on Huckleberry Finn amaga els diners. Veureu que és un lloc bastant sorprenent. En canvi, la pel·lícula de l'any 60 això no surt per enlloc. És un lloc realment que s'ha d'estar bastant atent perquè és bastant sorprenent. Bé, per tant, en definitiva, per ja anar acabant aquesta secció, doncs és una novel·la que, de fet, és una novel·la d'aventures, però no només d'aventures, és una novel·la amb bastant sentit de l'humor, també, una novel·la bastant satírica, també, que intenta criticar la societat, on, malgrat que es critica la societat, l'hipocresia, d'algunes classes socials, diríem que el que no hi acaba de haver és aquesta crítica al sistema d'esclavitud. Això sí que pràcticament no, per part dels personatges, aparentment no apareix per enlloc. Clar, evidentment, no és el mateix llegir una novel·la des d'un punt de vista d'avui en dia, de segle XXI, que d'aquella època. Evidentment, les coses canvien molt. Ara bé, malgrat això, és un exercici bastant recomanable. És una novel·la recomanable per qualsevol edat. És una novel·la d'aventures i que qualsevol criatura pot llegir, qualsevol adolescent. I fins aquí la secció de literatura i cinema d'avui.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Sobre el fet literari.
Bé, al sobrefet literari d'avui parlarem d'una carta bastant divertida que va enviar un exiliat català a Mèxic l'any 1942 a un altre català que vivia, diguéssim, al territori de Catalunya, i veurem doncs què havien de fer per poder-se comunicar. D'entrada haurem de dir que un dels personatges sobre el qual es parla en aquesta carta és Pere Calders. Pere Calders, que serà esmentat en aquesta carta, va arribar a Mèxic i va haver d'anar a veure Josep Carner, que també ja estava exiliat, el qual ocupava un càrrec important en una financera d'ajut als refugiats que s'havia creat amb els fons dels serveis d'evacuació. Mentre esperava en una sala amb una gran taula voltada de cadires entapissades l'arribada de Josep Carner, Pere Calders va encendre una cigarreta i quan va aparèixer Josep Carner, pels nervis i la timidesa, va llançar-la sota la taula sense adonar-se que el terra estava moquetat. Mentre van parlar es va començar a sentir pudor de cremat i Pere Calders li va dir que escrivia contes. Josep Carner va ser molt amable amb ell i li va acabar doncs pagant, comprant 3 contes a molt bon preu, perquè es va inventar Josep Carner que treballava o assessorava per una companyia editora. Amb aquests diners Pere Calders es va poder comprar un vestit nou amb barret i tot. I en el moment d'acomiadar-se, Josep Carner, que era molt discret, però s'havia donat de tot, li va dir, es va treure, vaja, un cigar Habà, d'aquests que duia en una butxaca de l'americana, i tot donant-li li va dir, no cal que us pregunti si fumeu. Bé, diguéssim que aquest contacte entre Pere Calders i Josep Carner ens porta al contingut d'aquesta carta. Aquesta carta li va enviar Joan Sales a Màrius Torres, que en aquell moment estava intern en el sanatori de Puigdolena i pràcticament moriria aquell mateix any 1942 de tuberculosi en el sanatori. Però la carta és molt divertida, la carta realment fa riure estones. La carta és curiosa, la carta està escrita en francès per Joan Sales a un altre català, Màrius Torres, i a més, Joan Sales s'hi fa passar per irlandès, de manera que quan parla de la seva llengua materna parla de la llengua gaèlica i, a més, doncs, parla de revistes publicades en gaèlic, que són, evidentment, revistes publicades en català a Mèxic, i llavors, a més, per no inculpar ni incriminar els companys en l'exili, els canvia el nom en llatí, és a dir, Pere Calders és Petrus Caldarius, Miquel i Vergés és Miquelis i Bergarius o Bergerius, Miquelis Bergieris, això. Lluís Ferran de Pol és Fernandus de Polis, etc. Esclar, sembla que no només intentava vèncer o esquivar la censura pròpiament franquista, sinó, a més, la que probablement en aquell moment hi havia causa de Segona Guerra Mundial a la resta del planeta. Quines coses trobem divertides aquí? Allò que explica en aquesta carta és, en primer lloc, els jocs florals que hi va haver a Mèxic l'any 1942. Uns jocs florals que es van empescar la gent de la revista Full Català, que sota la protecció de Josep Carner, oi?, editaven sobretot Josep Miquel i Vergés, Joan Sales i Ferran de Pol. I en aquests jocs florals allò que trobem és que Josep Carner ho arregla tot perquè les coses vagin com ell vol. D'entrada diu a Miquel i Vergés que ell haurà d'escriure el poema que guanyarà l'Englantina. A un altre escriptor li diu que ell guanyarà el poema doncs dedicat al tema de l'amor. I a Josep Carner, perdó, a Josep Carner, a Pere Calders li diu que ell guanyarà el premi de la prosa. Però hi havia un problema, no era tot tan fàcil. Quin era aquest problema? Resulta que, com diu la carta, Pere Calders, oi?, en aquell moment estava casat amb Mercè Casals, però ell no estima la seva dona, diu, ell estima la filla d'Avelí Artís i Balaguer. el pare de Baliartí Gené.
Com finalment es va casar amb ella, finalment.
Sí, sí, es va casar amb Rosa Artís, però en aquest moment encara no. I el senyor Artís estava furiós i era un dels membres del jurat, de manera que, com s'ho va fer Josep Carner perquè es concedissin els premis a les persones que ell volia? D'entrada, diu que el senyor Artís estava molt en contra de les decisions del senyor Josep Carner, perquè sabia que el senyor Josep Carner volia afavorir el pretendent casat de la seva filla Rosa Artís. I llavors el que va fer el Josep Carner va ser dir que ell volia que s'escollís com a poeta mereixedor d'un premi un altre, que no era el seu, de manera que el senyor Artís va proposar el que volia realment Josep Carner que s'escollís, això en dos casos, aquí va funcionar. Però, esclar, faltava el Premi de la Prosa. I com s'ho va fer el senyor Carner per aconseguir que es donés el Premi de la Prosa a Pere Calders? Doncs el que va fer va ser fer córrer el rumor que el senyor Artís i Balaguer, Avalí Artís i Balaguer, havia dimitit del jurat. I llavors va convocar una reunió del jurat. I en aquella reunió del jurat van concedir el Premi de la Prosa a Pere Calders. De manera que tenia tots tres premis adjudicats, de manera hàbil i sagaç, com ell pretenia. I així ho tenim. Realment la carta és enjugassada, és divertida i no para de repetir que en tots aquests esdeveniments dels Jocs Florals celebrats a Mèxic l'any 1942 n'hi havia per al llibret d'una òpera bufa. I amb això, sobre el fet literari d'avui.
Internet i llibres.
Bé, Internet i llibres, avui presentarem Crims.cat. Crims.cat és el títol d'una col·lecció de l'editorial Al Revés, tot junt, i també una pàgina web dedicada a la novel·la negra en català. En ella podeu trobar no només els títols i els autors que hi participaran, sinó també un espai dedicat al món del gènere criminal en català. Hi ha ressenyes, articles de reflexió, notícies del món negre, novetats editorials, opinions suscitades i tot tipus de notícies relacionades amb el món de la novel·la criminal a casa nostra. Hem fet un manifest que d'alguna forma dona nom a tot això d'aquí. No el llegiré tot, però algun fragment potser sí, diu. Se'n diu Crims.cat i és una nova col·lecció de novel·la criminal en llengua catalana amb voluntat d'englobar tot tipus d'etiquetes i subgèneres. Negre, policíac, espionatge, detectivesc, enigma... L'empenta, a càrrec de l'editorial Al Revés, ens sembla de prou importància com per prendre'ns seriosament la iniciativa. De moment, 6 títols l'any, que seria important, on es combinen autors de casa amb noms estrangers europeus de ressò i prestigi que avui són desconeguts en totes les llengües de l'Estat. Així doncs, diu, volem omplir un clam buit des del mercat editorial en llengua catalana. Ara que ja és extensament conegut l'èxit d'aquestes històries dins i fora de les nostres fronteres, calia unir esforços a la nostra llengua per intentar evitar la dispersió editorial que viuen tots els autors que cultiven allò que Chandler va anomenar el simple art de matar. Simple o no, hem cregut que en el moment idoni per acontentar totes aquelles veus que reclamen des de fa un grapat d'anys la presència d'una col·lecció nostrada com va ser el seu moment, i com he dit abans, La Cua de Palla. Per tant, doncs, és una editorial dirigida per Àlex Martín Escrivà i la pàgina web on podeu trobar tota aquesta informació i molta, molta més és molt fàcil. És, després de la http://, podeu posar crims sense 3 dobles B, crims.cat/cat/qui-som. I a partir d'aquí, .html es pot afegir també, no? I aquí trobareu tota la informació doncs d'aquesta editorial i allò que hem dit, ressenyes, comentaris, diguem-ne, llibres que es publicaran pròpiament, i també hi ha un lloc que en diuen altres webs, que hi ha biblioteques, blogs, festivals, llibreries i associacions, etc. És a dir, és la pàgina web més completa en literatura negra que hi ha en català, i per tant val la pena doncs que la visiteu. Doncs fins aquí hi ha aquest espai.
Llibres a la carta.
Bé, el llibre és a la carta.
Hola.
Helena Martínez Pons.
Que la música avui no acaba d'entrar.
Bona nit. Sí, normalment ens guiem per aquesta sintonia i tot just estava sonant. Avui ens parles de sabers femenins en l'Europa moderna.
Doncs sí, ara diguem...
I és de diversos autors, oi?
Autores,
a més a més.
Autores.
Cosa que em fa pensar...
Aquest no te l'has llegit.
Que deu ser un llibre d'estudi.
És un llibre d'estudi, sí senyor, és un llibre d'estudi, tot i que, a veure, molt assequible, perquè la meva idea, quan el vaig agafar, quan va acabar les meves mans, no era pas, la idea era passar una bona estona, com en qualsevol llibre, i efectivament així ha sigut, eh? Vull dir, és d'estudi, però molt assequible per qualsevol persona, vull dir, no és en cap moment, doncs, és una, allò de dir un tostón acadèmic, no, això no. Aviam, diverses autores, són 5 autores, tot dones, la... Julia Cavaleiro, la Núria Solsona, la Maria Lluïsa Cunillera, la Pilar Pérez Arbeck i l'Assumpció Tobisco Flores.
Jo en conec dues molt bé, la Núria Solsona i la Teresa Cunillera, les conec força bé, aquestes
forces. Doncs mira, la Núria Solsona s'ocupa de la part de les dones que han tingut a veure amb la química.
Sí, perquè és química, ella.
Sí, ho sé. Sí. Bueno, a banda és doctora en Ciències de l'Educació, també, bueno, aquestes dones són unes cracs totes, La Maria Lluïsa Cunillera, bueno, ja ho deu saber, Joan, és catedràtica en Llengua i Literatura Catalana.
Sí,
però també correcte. Està molt vinculada perquè té un màster en un estudi de
dones. És de Granollers,
concretament. Sí. Doncs, bueno, jo no sé si algun de vosaltres l'heu llegit. Jo suposo que si fos home i caigués un llibre d'aquests a les meves mans, doncs potser no sentiria cap mena d'inquietud. Sí, pensem-ho, plantegem-ho, és una qüestió que...
Potser el difícil és que arribi així inesperadament, no? Digues.
Ara ja ha arribat, ara la gent ja tindrà el seu abast perquè us diré l'editorial i tot.
Sí,
ara, a veure quanta d'aquesta gent en llegeix. No, però voldria fer-vos la reflexió de si fos al revés, a l'inrevés, que fossin sabers masculins a l'Europa moderna, vull dir, segurament haguessin fet una tirada, no del número que han fet aquesta, que la ignoro, però estic segura que és un poquet exemplar, sinó almenys triplicada, d'acord? Doncs mireu, això abasta, està vinculat l'editorial és d'Octaedro, però òbviament tot això al darrere hi ha l'Institut Català de les Dones, vull dir que tenim una primera edició al novembre del 2009 i no sé si hi ha hagut una segona, ja no he tingut temps d'investigar tant, jo diria que no, però molt malament, perquè és un llibre, us explico, a través de la història al llarg de 3 segles ens va parlant de quina manera les dones accedien al saber, és a dir, o bé a través de l'experiència o bé a través dels coneixements, vull dir, són aquestes dues úniques vies, no? O tu experiències o tu algú te'l transmet, no? Clar, sabeu que en determinades èpoques la dona no tenia accés a la universitat ni als coneixements, no? Era més aviat, llavors, clar, parteix, sobretot els primers sabers, ara us diré quin període històric abarca, però parteix de l'experiència, no? I sobretot de l'observació, no? Les dones són molt observadores, com que les obligaven a callar, doncs no els quedava altra que observar. Comencen més o menys entre el segle XVI-XVII i acaba doncs el XVIII-XIX, d'acord? I al llarg d'aquest període, que es diu ràpid, però que en el fons són poc més de 300 anys, doncs ens trobem es planteja la qüestió de la por que la dona sàpiga, quan una dona sap com se la va titllar de bruixa a finals de la mitjana, com això va repercutir en que altres dones que potser tenien inquietuds doncs ja s'estressin, perquè clar, quan veien el que li passava a les altres, doncs òbviament elles diguem que es desfeien, no? Es feien enrere. I ens trobem en què s'abasta diferents camps. Per exemple, el camp de la medicina, la física i l'astronomia, el camp de la genealogia, la filosofia... Aviam, això són els sabers, són sabers transversals, o sigui, ens ho planteja d'una forma transversal, és a dir, són les dones en el segle XVI fins al segle XIX, d'acord? És a dir, des de la darrere l'edat mitjana, el renaixement, etcètera, fins al... bueno, passant per la il·lustració, tot. És una mena de disincronia i alhora que sincronia, no? Vull dir, fem com una mena de... anem i tornem, no? Una diacronia, una sincronia, una diacronia, una sincronia, no? I amb els diferents sabers. Altres, sempre en la part artística, no només hi ha la part medicina, biologia i tot això, sinó que també hi ha una part artística, hi ha una part, també hi ha la part del paper de la dona en els temps de guerra, com ho feien en les monarquies, el paper de la dona en les monarquies, per què alguns tractats hi havia dones al darrere, ¿vale? Perquè els que signaven eren els monarques. I així com a, no sé, com a exemples, algunes dones de les que parlen, és, bueno, les més conegudes, doncs aviam la Isabel de Villena, la Teresa d'Àvila, no sé, Estefania Recasens, i així les menys conegudes, però no menys importants, de Gabriel Suchon, que va treballar, bueno, va escriure molt sobre la igualtat, la llibertat, sobre el lliure pensament, la Mary Wollstonecraft. Clar, tot això ens referim sempre a Europa, perquè el títol ho diu ben clar, d'acord? Tanmateix, deixa obertes les portes de que totes aquelles dones que estaven més enllà, doncs, havien tenint altres sabers, no? Sobretot pel que fa als aspectes, doncs, més de medicina, bueno, per tot el que està vinculat a les herbes medicinals. Clar, com que des de que la prehistòria la dona està dedicada a l'agricultura, en general, herbes, plantes, arbres, arbusts i tot el que se'n derivi, tota la part, diguem, vegetal, doncs, clar, són les descobridores, no?, dels miracles, no? Després, clar, la història escriu el que escriu i ho posa en boca de qui ho posa, generalment d'homes, però de fet van ser elles les primeres dones que es van dedicar a la medicina. Digues.
No sé si tindrem temps, però el Joan té una proposta precisament de cara als Premis d'Honor de les Lletres Catalanes en relació al món de la dona.
Ah, doncs fantàstic. Jo espero que sí, que tinguem temps.
Vinga, doncs, què més voldries afegir de tot això?
A veure, d'aquest llibre, poca cosa més, recomanar-lo molt. Clar, l'he dit així, he dit moltes coses, però de fet, si us hi pareu a pensar, no he dit res. Quan jo em rescolti el dimecres pensaré, ai, mare de Déu, la gent no s'ha
d'avançar de res. A mi em sembla que sí, l'interès ja el tenim.
A veure, malgrat que és un llibre relativament curt, perquè no arriba a les 200 pàgines, és molt intens, molt intens, no? Està molt ben documentat, hi ha molta bibliografia, jo trobo que és un llibre molt entranyable, molt bonic, amb molta... Aviam, és molt curiós. Potser sí que té aquell punt d'acadèmic, però en cap cas això ha de tirar enrere la nostra audiència per poder-lo llegir, perquè és un llibre, ja us dic, no? Explica moltes curiositats i parla de dones... clar, és que dones, a banda de les conegudes, com us comentava abans, hi ha tota una sèrie de dones desconegudes que han fet molt per el que estem avui dia i, en canvi, doncs, això, no?, són les eternes anònimes. I després, una altra cosa, perquè no té res a veure amb aquest llibre, i és que jo, quan vaig llegir el llibre de Pereira, em vaig quedar, bueno, m'ha sabut molt greu que morís Tabuki i que, bueno, que potser per bo de revisitar-lo, ja sé que el programa d'avui està previst. Joana, ara tu darrere meu, no em sembla...
Sí, parlar-ne un moment.
I no m'allargo més perquè ara crec que l'important és el teu.
Moltíssimes gràcies, Helena. Comptem amb tu després de Setmana Santa.
Exacte.
O sigui, tornem el 16 d'abril.
Fantàstic. Una abraçada.
Pues vinga.
Gràcies, igualment.
Vinga, a reveure.
A reveure.
El noticiari.
Bé, comencem el noticiari d'avui amb una notícia recent que vam trobar ahir al diari La Malla. Llegim que la família de Caterina Albert reclama el seu llegat. Ja sabeu que Caterina Albert era el pseudònim que feia servir l'escriptora Víctor Català. Sembla que els hereus de l'escriptora Caterina Albert, coneguda com a Víctor Català, han iniciat el procés per demanar que torni a l'Alt Empordà el llegat arqueològic que va ser comissat l'any 1936. Totes aquestes peces van ser catalogades per Caterina Albert abans que la Generalitat Republicana se l'endugués, aquest recull de peces. Per tant, en tenen constància de quines són les que van ser expropiades. Ara, diuen els familiars, diu, és moment que tornin a l'escala. Comparen aquesta situació d'aquest llegat com els papers de Salamanca. El nebot de l'escriptora Lluís Albert diu, és un botí de guerra de signe contrari. Espero que la Generalitat actual estigui en disposició de complir el que no va poder fer la Generalitat Republicana al desenllaç de la guerra. Diu, la família Albert vol que les peces, que ara són al Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona, tornin a l'escala, però que no ho facin al Museu d'Empúries, on es pensa que quedarien diluïdes, sinó en dependències municipals.
Bé, seguint amb les notícies, hem de dir que avui acabem de saber que Josep Massot i Mundaner ha tingut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Era un filòleg historiador, va néixer a Palma el 41, i se li ha donat aquest premi per la seva obra cultural, duta a terme durant més de 40 anys com a investigador erudit i també com a director de les publicacions de la Vida de Montserrat, que entre d'altres edita la revista Serra d'Or. Massot és monjo de Montserrat des del 1962 i per això, per tots aquests valors, se li ha donat aquest premi. Calia dir per això, perquè ja ens hem queixat alguna altra vegada del tema de per què són tants homes que els hi donen els Premis d'Honor. I hem fet un petit escrit que diu Premis d'Honor de les Lletres Catalanes Masculines, podríem dir. El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes es concedeix a una persona que ha mantingut una clara trajectòria de defensa de la llengua i la cultura dels països catalans. Independentment de la vàlua indiscutible de les persones premiades fins ara, podríem fer les següents observacions. A. S'ha concedit 44 premis, 41 a homes i 3 a dones. B. Les dones premiades representen un lamentable 6,8%. No arriben ni un 7%. Això vol dir que el jurat del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes no hi ha hagut dones prou mereixedores d'aquest guardó. C. Per aquesta raó, cal fer notar que els successius jurats que han anat escollint les persones guardonades han estat afectades d'un biaix androcèntric i patriarcal, i que aquesta situació és terrible, discriminatori i denigrant per a la literatura i la cultura catalana. D. Òmnium Cultural hauria de replantejar-se la concessió del premi si segueixen aquestes mancances democràtiques i no és acceptable que la resposta sigui que la decisió la pren el jurat del premi, perquè qui escull el jurat sinó Òmnium? Aquesta és l'opinió de tot el programa Tirant de Llibres i la volíem fer pública amb aquest programa.
Més notícies al noticiari d'avui. Ens hem assabentat ahir, ens assabentàvem que ha mort l'escriptor italià Antonio Tabucchi, als 68 anys. Va morir aquest diumenge als 68 anys a causa d'una malaltia greu, ha informat l'editorial Feltrinelli. I s'ha enterrat dijous que ve en aquesta ciutat, a Lisboa, on vivia i impartia classes. La carrera de Tabucchi va estar marcada per l'impacte de la literatura de Fernando Pessoa. Va descobrir aquesta obra d'un 60 a la Sorbona i va quedar-me tan fascinat que quan va tornar a Itàlia es va posar a estudiar portuguès per entendre'l millor. Tabucchi va acabar sent professor de llengua i literatura portuguesa a la Universitat de Siena i fins i tot es va acabar traslladant a Portugal a viure. La seva muller, amb qui ha tingut dos fills, ha estat l'encarregada de traduir a italià moltes de les obres de Pessoa. L'escriptor ha estat considerat fins avui el capdavanter de la seva generació. De fet, ha estat guardonat amb premis com el Campiglia i el Viareggio a Itàlia, el Prix Médicis Étranger, el Prix Europeu de la Literatura i el Prix Mediterrània a França. I entre les obres més conegudes de l'autor hi ha Piazza d'Itàlia de l'any 1975, Dona de Portofino 1983, Nocturna a l'Índia 1984, Afirma Pereira 1994. De fet, aquesta obra, Marcello Mastroianni, va ser el protagonista de l'adaptació al cinema que es va fer l'any 1995. Sembla que l'escriptor li agradaven les històries curtes i en les seves novel·les tenien de protagonistes personatges als quals un viatge o una trobada els canvia la vida. Era el més europeu dels escriptors italians i un dels més compromesos. En fet, deia que tenia dues pàtries, Portugal i Itàlia.
Bé, i ja al límit del temps del programa direm la frase d'avui i recordeu també que no tornarem fins al 16 d'abril i que a més la presentació del llibre de Soler i Camardons serà el 19 als Quatre Gats. La frase és de Blaise Pascal i diu: la darrera cosa que es descobreix sempre en escriure un llibre és allò que s'hauria d'haver posat en el començament.
I amb aquestes frases del Jordi Tendre hem preacabat el programa, esperem que hàgiu gaudit prou i ens tornem a retrobar el 16 d'abril i des d'aquí saludem a tota la gent que ens ha escoltat i fins la setmana que ve. Tingueu una bona setmana i uns bons dies per llegir.
Han
fet el programa de Tirant de Llibres, Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Murelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.